Hola, benvinguts al programa Som Veus, que avui encetem i que desitjo que us agradi i us ho passeu bé gaudint de la música coral. Soc la Maria C. Vives. Els que em coneixeu sabeu que formo part de la coral Verge de Barà des dels seus inicis. Sempre m'ha agradat el cant coral i abans ja formava part del cor parroquial. En fi, sempre he estat vinculada amb la música. I ja que fem esment a la coral Verge de Barà, m'agradaria que per començar escoltéssim una de les últimes cançons que hem estrenat aquest curs passat. És una gravació en directe. La cançó és l'Aleluia de Leonard Cohen. Però bé, anem al començament i farem una mica d'història. Farem una ullada a aquest cant des dels seus inicis i veure com s'ha anat desenvolupant fins a arribar als nostres dies i alhora poder gaudir sentint les cançons que n'han format part al llarg dels temps. Doncs bé, anem al començament. Les arrels d'aquesta activitat artística es troben perdudes en el temps. En les cultures de l'antiguitat ja trobem referències a cants col·lectius, tant en celebracions religioses com en actes civils i militars. L'home sempre s'ha reunit amb altres per cantar, ja siguin cants tribals o realitzant feines quotidianes. Aquests cants, però, realitzaven a l'uníson. Tot i que no se n'ha conservat la música, però sí els textos, sabem que als albors de l'Església cristiana es cantaven salms, himnes i cants espirituals. Però és a l'edat mitjana. Musicalment, aquest període comprèn des del segle VII fins l'any 1450 aproximadament, quan s'estableix un sistema estable de captació i formació de cantaires, especialment vinculats a l'Església i a les corts de la reialesa i la noblesa. Fou el papa Gregori Magne qui va ordenar la recopilació dels cants cristians primitius, establint així el que avui coneixem com a cant gregorià, que és un cant uníson amb textos al llatí de la litúrgia eclesiàstica. El període de màxima esplendor d'aquest cant fou fins al segle XIII, moment en què va començar a prendre protagonisme la polifonia. Escoltarem ara una petita mostra d'aquest cant que ens ofereixen els monjos de Poblet. Al segle XI hi hagué un ressorgiment econòmic i un augment de la població de les ciutats. Cap al segle XII van aparèixer les primeres universitats que van conviure amb l'art romànic, l'esplèndida vida cortesana i les croades. Fou en aquesta època que apareix l'anomenada Ars Antiqua i representa el primer període de l'escola de polifonia europea occidental, on ja s'inclou una segona veu que podia ser cantada o executada amb instruments com l'orgue. En aquesta època trobem el llibre vermell de Montserrat, datat cap a l'any 1399. És un còdex de grans dimensions, adornat amb elegants miniatures, en el qual es troba la primera notació coreogràfica, que era encara molt rudimentària de com té notícia al món. Inclou un recull de cants i danses als pelegrins de procedències diverses que s'esvergien en velles diurnes i nocturnes a la plaça davant de l'església de Montserrat durant el segle XIV. Actualment es conserva la Biblioteca de l'Abadia de Montserrat amb el número 1 del seu fons de manuscrits. El seu nom es deu al color de la coberta de vellut vermell. Segons explica el mateix llibre, la finalitat de recollir i ensenyar aquestes cançons i danses als pelegrins era que es poguessin entretenir sense pertorbar el recolliment dels que estaven pregant. El llibre vermell va ser copiat cap a l'any 1399 i conté també fragments del segle XVI. Va ser enquadernat al segle XIX amb la coberta de vellut vermell, la qual va ser substituïda per una enquadernació en pell vermella el 1947. El manuscrit va restar desaparegut entre el 1806 i el 1885, quan va ser descobert a Vic i restituït a la Biblioteca de l'Abadia, i es troba força deteriorat, especialment per la falta de nombroses pàgines que en van ser arrencades. Està integrat per 23 plecs que contenen textos de temàtica religiosa, entre els quals destaca l'anomenat cançoner montserratí, format per 10 composicions vocals dedicades gairebé la seva totalitat a la Mare de Déu de Montserrat i destinades a l'ús dels pelegrins que acudien de manera massiva al monestir a partir del segle XIV. Originàriament constava de 154 folis. El nombre de fulls desapareguts són aproximadament 36. Una de les peces que s'inclou en aquest llibre és Ad mortem festinamus. La lletra parla de la inevitabilitat de la mort i està gravada per molts artistes, però per nosaltres, un dels més importants, Jordi Savall, ha fet aquesta gravació en la qual ja s'han incorporat instruments musicals. Escoltem-la. Thank you. Continuem ara, anirem a veure l'Ars Nova, que destaca per la llibertat rítmica, més expressivitat i l'ús de les tècniques polifòniques de la música seglar. Representa el segon període de l'escola polifònica occidental amb predomini de la música francesa i italiana, preferentment vocal. En termes generals, l'Ars Nova fou una època convulsa. La Guerra dels Cent Anys, la Pesta Negra, el Cisma d'Avinyó i altres. Amb creixement urbà, l'aparició de la burgesia, apareixen els trobadors, els ministrers o ministrils, instrumentistes professionals, i es analitza l'ús d'una nova notació quadrada amb incorporació dels compassos, la notació de colors i el pentagrama. D'aquesta època podem escoltar la cançó Tan Mabelis del trobador Berenguer de Palou.
Sa parola sa per pro non vien.
L'interès dels Reis de la Casa de Barcelona per les noves sonoritats que presentaven les polifonies de l'Ars Nova era avalat per la presència de músics forans, italians i francesos a les seves capelles, al costat de músics catalans que sovint es formaven als principals centres musicals francesos. Entre les formes preferides de l'Ars Nova tenim el madrigal, que en el seu origen era un cant poètic. Quasi tots els madrigals que es conserven són a dues veus, on la veu superior estava bastant adornada, mentre que la veu inferior era més senzilla. Aquest tipus de madrigal va anar desapareixent a finals del segle XV. Podem sentir el madrigal Ya tocan los arrabales, de Joan Prodiu. Fins aquí el primer programa Som Veus, enregistrat a Roda de Barà Ràdio.